El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Internacional, l'FMI preveu un creixement superior al 5% del producte interior brut espanyol en el pròxim any. Si més no, això és el que ha dit l'organisme internacional en les últimes hores, tot plegat en un context en què el tancament de la inflació de 2022 s'ha situat a l'entorn del 5,2%, cosa que suposa el nivell més baix des de l'octubre del 21. Una contenció que s'explica en part per la posada en marxa de l'excepció ibèrica, per la contenció del preu de l'electricitat i també per d'altres mesures que s'han posat en marxa. Però volem parlar-ne de tot plegat avui amb en Joan B. Casas, economista, exdegà del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos avui de nou al Cafè de la Ràdio. Encara un dels elements claus per analitzar la situació econòmica ara mateix passa per la inflació?
Evidentment. L'última vegada que ens vam veure vam fer una mica d'anàlisi de la situació i vam dir estem a les portes d'una espècie de tempesta perfecta, no? Una tempesta perfecta que efectivament la provoca l'índex de preus, la inflació. Pensem que el mes d'agost estàvem a un índex superior al 10%, s'han fet una pila de mesures, entre elles les que has anunciat, i això efectivament ha atenuat el tema de la inflació. Però continua sent un element molt, molt, molt preocupant i al qual cal, diguem-ne, tenir-hi molta atenció. Efectivament, sembla que la inflació, diguem-ne, a l'estat espanyol, doncs és menor inclús que la de l'eurozona. No tant com la dels Estats Units, però sí com l'eurozona, no? En part degut al que has dit, a la famosa excepció ibèrica, que ara sembla que s'està intentant exportar també a la resta de l'eurozona, no? Però tenim una inflació encara alta i el mes de desembre hi ha un element, diguem-ne, que no es donava des de feia molt temps, que és que la inflació subjacent, com sabem, és la inflació sense el cost de l'energia i productes frescos, és més alta que la inflació sense aquests elements, no? Clar, aquest és un tema preocupant perquè vol dir que afecta bàsicament a tota la productivitat, directament als elements de la productivitat del sistema. Conseqüentment també hem de tenir present de que l'impacte de les mesures, com comentàvem ara, de l'excepció ibèrica i altres tipus de mesures, tampoc són immediates, no és com un semàfor que es posa verd i comences a funcionar, no? Per tant, aquí hi ha un decalatge, depèn. Els economistes acostumem a dir que una inflació superior al 5% habitualment tarden pràcticament 2 anys a controlar-la. Per què? Perquè els efectes no són immediats i són uns efectes que té entre que es defineixen i s'apliquen, hi ha un declàs important. En aquest cas concret, el tema de l'energia ha estat el que ha impactat més ràpidament per la seva pròpia naturalesa de poder-ho fer, però, en canvi, l'impacte generat per l'acumulació d'inflació sobre la resta de productes, sobre la resta de l'economia, doncs és més lent. És evident que acabarà tenint efecte, però d'entrada hi ha una situació, repeteixo, bastant, diguem-ne, preocupant, que és que una inflació subjacent superior al tipus global d'inflació ens diu que efectivament el sistema productiu, el sistema comercial, doncs està afectat per una pujada de preus molt alta.
Clar, quan venia a principis de temporada, no, parlàvem d'aquest concepte de tempesta perfecta. S'ha acabat aquesta tempesta perfecta? La podem donar ja per passada? És a dir, aquesta gran onada que ens havia de passar pel damunt?
No, perquè
hi ha experts que diuen ja tenim clar que no hi haurà crisi.
Sí. No, efectivament. A veure, no, tampoc dèiem que hi hagués crisi, dèiem que hi hauria un cert estancament. Per tant, el concepte de tempesta perfecta sí que d'alguna manera o altra s'ha atenuat amb la mesura en què alguns dels elements d'aquesta tempesta s'han controlat o s'han controlat més. Per tant, els elements de la tempesta perfecta més o menys continuen i continuen siguent, ara en podem parlar, però d'alguna forma o altra cada un d'ells està més controlat del que preveiem a principi de temporada, perquè les mesures han tingut el seu efecte, òbviament, no? Han tingut el seu efecte important, especialment les que afecten a l'àmbit energètic. I també les ajuts que el conjunt de les economies de l'eurozona han posat en marxa per poder frenar l'impacte de la inflació. Per tant, tempesta perfecta amb la mesura de que ens passa per sobre una onada que se'ns emporta tot per endavant, no, això ja no hi és. Elements de la tempesta perfecta hi continuen sent, i ara en parlarem alguns dels més importants. Per exemple, el tema dels tipus d'interès. A veure, de la tempesta perfecta que dèiem i de la que es manté com un element a tenir molt en compte és que tant la Reserva Federal Americana com el Banc Central Europeu, davant de les taxes d'inflació i davant que tot i que es controli però encara està lluny del famós i desitjat 2%, doncs apliquen la mesura clàssica que és apujar els tipus d'interès. Per tant, estem d'aquesta tempesta perfecta, la que ens queda encara en curs i que d'alguna manera o altra té uns efectes importants, que ara en podem parlar, és la previsible pujada dels tipus d'interès. Recordem que no fa pas molt temps els tipus d'interès estaven pràcticament a zero, tant la Reserva Federal Americana com el Banc Central Europeu els han incrementat durant aquest temps, doncs pràcticament 5 o 6 vegades, fins al punt de que en aquests moments la Reserva Federal Americana està al 4,25 i el Banc Central Europeu a 2,5. I ens estem movent amb un Euribor, que és l'element clau per definir això, de l'any 2023, que es pot situar perfectament del 3,5 i el 4, tenint en compte que ara està justet pel 3. Per tant, el manteniment de la inflació, encara que es va reduint lentament, perquè va ser una pujada molt forta, té en aquests moments un element molt, molt, molt preocupant encara, que és la pujada dels tipus d'interès previsible durant el 2023. A veure, la pujada dels tipus d'interès, aquest sí que és un element que afecta moltíssim, com tots sabem, a la població. També hi ha hagut durant aquest temps, i ara en parlàvem de la inflació subjacent, un impacte molt fort en el tema de l'alimentació. Però, si em permets, el tema de l'alimentació és més o menys gestionable. És a dir, una família pot comprar una cosa, diguem-ne, que no li agrada molt, però és més barata, que una que és més cara. Però té una certa gestió, no? Per cert, un petit parèntesi, no deixa de ser sorprenent que amb els ajuts que l'Estat fa de l'alimentació no consideri element essencial la carn i el peix. Però bé, aquest seria un altre
discussió. Sí, després li vull preguntar per aquestes ajudes, també.
Sí, llavors en parlarem. Doncs com te deia, el tema aquest dels tipus d'interès no, perquè això afecta les hipoteques. Pensem que ens movem en un entorn on moltes de les famílies que tenen una hipoteca, pràcticament la meitat de la seva renda familiar va pel pagament de la hipoteca. En algunes zones, com a Barcelona, per exemple, és més elevat aquest percentatge, encara, pot arribar pràcticament al 55-60%. Això vol dir que aquest element que gravita en aquests moments per sobre la societat, perquè les taxes d'inflació es mantenen, té i tindrà un impacte molt alt. Un tipus d'interès afectarà molt a les famílies i s'estima que fins al 2024 no hi haurà, entre cometes, un cert control de la inflació. Control de la inflació vol dir situar-la als límits que, des d'un punt de vista estrictament econòmic, es considera necessari pel funcionament de l'economia, que això estaríem al voltant del 2%.
I deixem que li faci una pregunta, perquè en aquest moment en què hi ha aquesta situació a l'entorn de l'habitatge, aquest matí parlàvem amb la gent de Pialia, que han demanat que, a part d'aquests fons Next Generation, es destinin també a la construcció d'habitatge per contenir el preu, deien tant públic com privat. Però en tot aquest context, amb aquesta realitat de les famílies havent de pagar tot aquest percentatge de la seva renda, aquí quines mesures es podien prendre? Perquè s'ha parlat molt d'aquest impost als bancs, la gent de la DICAE, per exemple, demanant que aquest impost als bancs es destinés a pagar aquestes quotes hipotecàries. Aquí el govern va fer aquella mesura de dir als ciutadans que vagin més escanyats podran fer moratòries, però al final ho has d'acabar pagant igualment, no?
Sí, sí, sí.
Això sí. Però què es podria fer? Quins mecanismes hi hauria? Què diu la teoria econòmica?
No, mira, la teoria econòmica i la teoria... Més que la teoria econòmica, l'economia aplicada.
Exacte.
Perquè hem de distingir-ho. A veure, això està més que estudiat. És a dir, el control del mercat de l'habitatge només es pot fer a partir de la vivenda social. Perquè el control, per exemple, obligat dels lloguers, tard o d'hora acaba tensionant molt el mercat. O el fet de intentar que part de les noves construccions hi hagi una part important en vivenda social. Tot això, darrere d'això, hi ha un trasllat al sector privat d'una sèrie d'obligacions que, de fet, són del sector públic. Per què? Perquè això, aquestes mesures que he comentat, a mig termini el que acaben és fent és reduint l'oferta al mercat. Perquè si els tipus d'interès, per exemple, són interessants i la borsa va bé, doncs i els lloguers estan controlats, és evident que inversió cap a la vivenda no n'hi haurà, perquè hi ha alternatives molt més rendibles, no? Per tant, a curt termini, perdó, a llarg termini, a mig i llarg termini, tenim l'experiència europea, allà on es controla, entre cometes, el mercat, en aquest sentit no té uns desajustos tan importants, és essencialment perquè hi ha vivenda pública. Estem en un entorn, l'estat espanyol i especialment Catalunya, que és les zones d'Europa amb menys vivenda pública social per cada 100.000 habitants. Si nosaltres mirem la xifra que es dedica a la vivenda social, els pressupostos de la Generalitat són els que són, i no pot donar més de si, no? Però, per exemple, hi ha parts com Holanda, com Àustria, inclús França, els països nòrdics, que hi ha una part important dels pressupostos que es dediquen a fer vivenda social. Tenint en compte que perquè això tingui èxit, no es pot fer un any molta vivenda social. Ha de ser molts anys vivenda d'inversió sostinguda. Per tant, quan hi ha canvis de govern, quan hi ha crisis pressupostàries, quan hi ha crisis de tot tipus, aquest és un element que s'ha de veure com es manté, perquè és una política a mig i llarg termini.
I s'ha d'apostar, entenc, pel lloguer, que aquest va ser també
sí,
un error que es va fer, no? Alguns experts apunten d'error, no? Aquí que molt de l'habitatge va ser de compra i al final acabava sent, no era públic, sí, no? Es perdia, per dir d'alguna manera.
Sí, 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 insisteixo, la política d'habitatge ha tingut en aquest sentit una sèrie de... Jo diria de manca de política sostinguda, aquest és el gran drama, no? I cada vegada se'n parla, però quan mires els pressupostos, doncs te n'adones que la xifra és irrisòria, no? De fet, la vivenda de lloguer de pública té un avantatge, que és que la pròpia renda ajuda tant a finançar la inversió com inclús l'ampliació d'aquestes inversions. Bé, i té més marge de maniobra. En qualsevol cas, a llarg termini i a mig termini, el model europeu de control del preu de la vivenda es basa essencialment en una participació important en el mercat, amb una oferta important de vivenda social i pública. A curt termini, bueno, estaria d'acord amb que tots els beneficis aquests caiguts del cel anessin a parar a veure com supera o s'ajuda a les famílies que es veuran afectades per aquest increment del tipus d'interès. Les mesures que hi han hagut fins ara, ho has dit molt bé, no redueixen El que fan és, com a molt, allargar els terminis. El que fan és dir, ara vostè pagui només interessos i el capital ja el pagarem més endavant quan l'assumpte s'hagi clarificat. Però tot això no tan sols no redueix el que has de tornar, sinó que ho amplia, òbviament, no? Perquè tot això genera a la seva vegada més termini. Ara, hi ha molt poc marge de maniobra per fer, a no ser que hi hagi ajuda directa a l'empresa, a les famílies, en base inclús a aquest increment de recaptació que es pot fer bé via impostos extraordinaris i que, en qualsevol cas, és un problema social de primera magnitud. Per tant, jo diria, en aquests moments, el risc que tenim com a societat més important és que la inflació es resisteixi a reduir-se durant un o dos anys, que això comportarà un increment dels tipus d'interès, o almenys és el que ha anunciat tant la Reserva Federal com el Banc Central Europeu, i que d'entrada això afectarà moltíssimes famílies, atenent que plou sobre mullat, és a dir, plou sobre un context on la participació del cost de la hipoteca a la renda familiar és elevadíssima, és la més alta d'Europa, per entendre'ns, no?
Mercat de treball, perquè en els últims dies hi ha hagut Google anunciant 12.000 acomiadaments, Amazon anunciant un tancament també d'una empresa, d'una central logística, Microsoft també explicant que hi hauria acomiadaments importants. Perquè aquí hi ha una cosa que recordo que un dia que venia li preguntava, no? Com s'explica que l'atur de moment el tinguem contingut i de moment sembla
continua,
el tenim contingut.
Sí.
Hem d'esperar que això canviï, pot canviar, pot no canviar, que és el que es preveu en l'àmbit del mercat del treball.
Jo tinc la impressió que es ralentitzarà. Això vol dir que un impacte tan espectacular com vam tenir en crisis anteriors, que recordem que vam arribar a taxes d'atur superiors al 20%, això no hi serà. Això no hi serà. Jo diria també, i el per què aquests moments hi ha una taxa d'atur comparativament alta per lo que és l'eurozona i per lo que és l'economia americana, però baixa en relació a la història que tenim. A Catalunya aquests moments ens situem al 9,5%, bé, que és una taxa d'atur comparativament amb els 14-15% que teníem molt bona. Ara estem lluny del 3-4-5% que hi ha tant a l'eurozona com a Estats Units. També és cert que aquí l'atur aquest estructural sempre acostuma a ser més alt per la composició de la nostra societat, pel mercat de treball, pel que sigui. Bueno, dit això, per què es manté aquest? Jo diria perquè hi ha un element que és que el consum, fins ara, no ha tingut un impacte rellevant en l'aplicació de la despesa, tant familiar com global, no? I per què? Per dues raons. Alguns expliquen perquè hi havia molt estalvi acumulat de la pandèmia. Jo diria que aquest element hi va ser-hi, al seu moment. Clar, la gent, una part de la societat no va gastar i per tant va acumular un estalvi que a la que va poder doncs es va traslladar al consum. Això al seu moment va ser així. Jo diria que això ara s'està atenuant. Pot haver-hi també dos elements importants, que és el fet de passar en el mercat de treball, el fet de passar els contractes temporals a fixes discontinus ha tingut un impacte positiu, per una raó molt senzilla, perquè l'element més important que afecta el consum de les famílies essencialment és tenir feina o no tenir feina. És bastant obvi això, no? Per tant, si tu tens la idea de que tens feina i que la recuperaràs, això et permet una actitud davant del consum que, si tens un contracte que s'acaba i en principi no saps si te'l renovaran o no, doncs crea més incertesa. És probable també que hi hagi hagut un cert canvi en els hàbits de consum. La gent, per exemple, doncs, com a conseqüència de moltíssimes raons, doncs continua viatjant i efectivament continua fent despesa, bàsicament a restaurants.
Sí, sí, que es veuen a rebentar.
Només cal anar-hi, no? Per què? Bueno, això suposo que es regularitzarà, però l'impacte de la pandèmia d'alguna forma o altra a nivell... L'economia, en el fons, és economia. Podem posar-hi moltes matemàtiques a l'economia, i n'hi posem moltes, però hi ha una component sociològica molt important, les expectatives. Jo que et deia de saber que tens, no és el mateix un contracte temporal que te l'acaben, i encara que tinguis la seguretat que te'l renovaran, és millor tenir un contracte fix encara que sigui discontinu. Tot això afecta psicològicament molt. Tant és així que inclús hi ha un Premi Nobel d'Economia que és psicòleg, essencialment, no? Perquè ajuda molt, perquè ajuda de molt. Per tant, tota aquesta sèrie d'elements produïts per un impacte tan brutal com el que va ser la pandèmia, encara tenen influència en aquests moments. Això es anirà regularitzant, a mesura que ho anem deixant enrere, doncs els hàbits de consum més, entre cometes, normals tornaran. Però ara jo diria que hi ha un cert canvi en els hàbits de consum, que farà de dir, escolta, aprofitem-ho, i mentre no hi hagi una situació molt greu, doncs no prioritzes l'estalvi, per entendre'ns, no? Aquest és una de les coses que explica que el nivell d'atur sigui el que és, no hi ha hagut un impacte molt fort, bàsicament perquè el nivell de consum s'ha mantingut. El nivell de consum s'ha mantingut. Durarà aquest 2023? Jo em remeto el que et deia fins ara, dependrà de l'impacte dels tipus d'interès, perquè el nivell de consum que et parlava abans té un cert marge de maniobra, però la hipoteca en té molt poca. Si t'incrementen 300 euros al mes, doncs són 300 euros al mes.
Que no tens per gastar en altres
que
coses.
Que no tens per gastar en altres coses, no? Tenint en compte, més a més, que hi haurà una certa moguda en aquest any 2023 per intentar equiparar els salaris a la inflació. Això, ja tenim aquí un tema, diguem-ne, ben clar, que produirà un cert conflicte. I també és cert que tots sabem que les teories sobre el control de la inflació, una de les quals és reduir o no equilibrar la inflació amb els salaris, perquè al contrari l'espiral no es trenca, no? Per tant, l'any que ve hi haurà un impacte de tipus d'interès, la inflació es mantindrà, no els índexs que teníem l'any passat, va aquesta senda descendent però lentament, i això comportarà també un impacte en els salaris. Per tant, això hauria d'afectar poc o molt en el consum i, conseqüentment, a l'atur. Hi ha un altre element important. Fer previsions, com deia aquell professor, especialment si són de futur, és molt complicat, no? Però són bàsiques per saber. És a dir, si la societat té la convicció que les xifres ens diuen que el 2024 essencialment, la cosa es va regularitzant, no és el mateix que si tens la convicció de que estàs en una situació estructural i que durarà per molt temps. Això afecta molt, el que et deia, economia, psicologia, no? En part...
Clar, l'empresari que diu, aguanto perquè
el 2024 aquest no farà cap d'allò. Inclús la mateixa societat. Per tant, el 2023, a part del que t'he dit, serà també molt important per si acabem tenint la convicció de que les previsions que ens diuen que el 2024 es regularitzarà vol dir inflació prop del 2%, el creixement tornarà a ser un creixement més alt. Ara pensem que el creixement de l'any que ve, d'aquest any 2023, es preveu molt baix. Es preveu pràcticament d'un 1% a l'estat espanyol i menys a l'eurozona.
D'un 5%, deia el Fons Monetari Internacional.
No, el 5% és...
Ho vaig veure malament, no?
Sí, no, el 5% és el 2022. El 2022 ho tinc perquè m'ho he acabat de revisar, no? Però pel 2023 el creixement que es preveu és aquest que et dic. Per tant, no crisi amb recessió, però sí estancament. I tota aquesta sèrie de coses, acabo de dir, si acabem tots amb la idea de que el 2024... haurem reconduït aquesta tempesta perfecta que dèiem, probablement el 2023 el passarem també millor, malgrat hi hagin aquests elements que ens poden, òbviament, afectar.
Doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui, com sempre, senyor Casas. Que vagi molt bé, que tingui un bon dia.
Molt bé, bon dia a vosaltres.